Vaya Par.
Vaya, vaya.
Con Esther Lavaz y Juan de Cañadas.
Vaya, vaya.
En Radio 4G.
Vaya, vaya.
Los mejores éxitos y todos los números uno suenan aquí, en Radio 4G.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Bon dia, siguen tots i totes benvinguts un dia més així a la seua casa, a Ràdio Villarreal, al nostre programa de protagonistes. Ves, comencem amb el titular d'avui. A partir del 3 de febrer, les classes en les universitats seran de manera online. Però no es preocupen, perquè fins dimecres que ve els exàmens reuniran en un aula fins a 250 persones de manera presencial. Sembla que a l'aula no hi ha perill, però sí en les entrades i sortides i en les aglomeracions en el transport públic. Ampliarem aquesta informació en la segona part del nostre programa amb la futura portaveu del Consell d'Estudiants de l'UCHE, Elisa Bisbal. Bé, són les 12:32, passen això dos minuts, no?, de les 12. Disculpen una altra volta el nostre canvi d'horari, no?, però avui la informació està molt completa perquè ahir va haver ple ordinari a Villarreal i tindrem pues, totes les valoracions dels diferents portaveus dels grups municipals. Però abans de passar a aquestes notícies, parlarem, com no, amb el meu company Víctor Rubio. Bon dia.
Bon dia, Maria.
Bé, i és que avui estem com d'enhorabona, no?, perquè ahir van guanyar.
Sí, altra ronda el divendres, sorteig a la una del migdia. I això també vol dir que, a part del dissabte, que ja teníem el partit contra la Real Societat a les 9, el dia 2 o el 3 de febrer jugarem un altre partit de Copa.
O sigui que el divendres tindrem a la una del migdia i se sorteig en directe que hem fet ja setmanes arrere per veure quin és el pròxim contrincant del Villarreal en esa Copa del Rei, no?
Sí, de moment estan el Betis i el Llevant i, per exemple, avui se juga el Sevilla-València, el Rayo-Barça i l'Almeria-Osasuna.
O sigui que ja són rivals forts, no?, els que venen.
Sí, sobretot Sevilla i Barça, ojalà i avui caigueren.
Així, sí, ja, com superstició no teua, podries somiar o no? Perquè com dius que després es complís...
No sé, serien somnis massa forts, ja que...
Ja massa forts,
sí,
no?
Sí, després avui a les 8 i mitja, el handbol, en el canal que és públic, ja sabeu tots, Espanya-Noruega, quarts de final, també... Dir en bàsquet, mira, per exemple, que els Clippers al final per fi van perdre després d'una bona ratxa, ja comencen a perdre, 108-99 en Atlanta. I avui, per als que vulguin matinar menys, 76ers Lakers a la una i mitja i la revanxa, l'equip de Ricky contra els Golden State Warriors a les 4 del matí. I esta per a mi és la notícia mega top del dia. La setmana passada va començar a eixir el rumor de que el govern japonès volia suspendre els Jocs Olímpics.
Sí.
El Comitè Olímpic Internacional, diguem, la part espanyola, diu que no s'està plantejant realment i que el 23 de juliol seran en Tòquio perquè no poden ser en cap altre lloc. Uh-huh. Val, pues ahir, des dels Estats Units, des de Florida, diguem que la gent que maneja la economia va dir que, per què no? Si en Tòquio no volen fer-los, que... sembla que no estan molt per la llavor, que en Florida tenen totes les instal·lacions disponibles.
Ah, o sigui, sí, hi ha que està aprofitant, no, aquest... per fer negoci, no? Aquests dubtes que tenen en l'ambient, bueno, no? De si se faran o no. Però sí que ahir vas veure en els mitjans de comunicació que s'està plantejant fer-los, però sense públic. També està i sa opció.
Sí, l'únic que... No sé sa opció si realment i seria econòmicament rentable. Sí que des de la tele són pràcticament la majoria dels ingressos, però si no entra públic, suposa que se perdrà una gran quantitat.
Sí, després de l'esforç que fa el país que acollís els Jocs Olímpics,
però
no?
Això dir que, clar, si el 80% de la població que li preguntes no vol els Jocs, el govern internament tampoc es vol,
ja, és
veurem
difícil.
Què passa. Però això, ahir Florida va dir que si hi ha algun dubte que estan ahí.
Bé, doncs pues, ahí estan, aprofitant l'ocasió, també és lícit tot, eh? Bé, Víctor, passem a les notícies, val? Com sempre, ja sabeu que malauradament tenim que es començar amb aquestes xifres del Covid, perquè la Comunitat Valenciana va registrar 9.579 nous casos de coronavirus confirmats des de l'última actualització. 766 pertanyen a la nostra província, a Castelló. També s'han registrat 93 defuncions per Covid. Han faltat 12 persones en les últimes 24 hores a la nostra província. 517 ja són les persones que han faltat des de l'inici de la pandèmia ací a Castelló. Pues els hospitals valencians tenen actualment 4.669 persones ingressades, 461 a la província, amb 52 pacients en l'UCI. Respecte als brots, 70 l'última actualització, i per província serien 6 a Castelló, 19 a Alacant i 44 a València. Víctor, continua pujant, no? Pareix que els dilluns, pues, el dilluns baixi un poquet, però clar, tornem a mitja setmana i les xifres tornen a ser, la veritat, bastant altes.
Sí, l'únic que al final és el que diem també així alguna volta, que abans deies 5.000 contagis nous i pareixia una barbaritat, i aquestes setmanes estem dient 9.000 i ja comencem a agafar-ho com si fos normal.
Sí, sí.
Que és un poc el perill que té això.
Exacte, de normalitzar, com dir, o sigui, com estàvem comentant el primer dia de programa que van tindre aquesta setmana, el dilluns, jo vaig començar comentar que la gent s'estava acostumant a rebre aquestes xifres amb tota normalitat. La setmana passada van morir més de 2.700 persones a Espanya. I clar, l'altre dia vaig veure una vinyeta a Instagram de Javier Royo que ho explicava molt bé, i era un avió que s'estava estrellant al sol, no? Al terra. Cada volta que hi ha un accident aeri, la notícia és màxima, perquè són 400 persones com a mínim les que solen faltar a un avió quan cau, no? Pues bé, estem tenint totes les dies accidents aeri ací a Espanya de les persones que estan faltant, i nosaltres estem ja normalitzant aquesta situació, i això és el que no es pot fer, Víctor. És una bona recapacitació, eh?
Sí, sí.
Bé, i respecte a això, pues, què hi ha que tindre? Responsabilitat. I per això, precaució aquest cap de setmana. Per què? Perquè la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha instat als i les responsables municipals de seguretat ciutadana de les 7 ciutats majors de 50.000 habitants i que estaran perimetrades aquest cap de setmana a desplegar tots els efectius disponibles de les seues respectives policies locals per a limitar la mobilitat de la meitat de la població de la Comunitat Valenciana i d'obligar així la corba de contagis de la Covid-19. Ja saben que ací a Vila-real hi ha tancament perimetral el cap de setmana i els dies festius. O sigui, no es pot ni sortir ni entrar de la ciutat sense tindre una justificació. Per tant, la policia local estarà molt atenta a totes aquestes mobilitats que es produïsquen ací a la ciutat, no? I per últim, anem a contar que la Guàrdia Civil de Vilafamés ha detingut a un home de 23 anys per la seva presumpta participació en dos delictes de hurt, estafa bancària, usurpació d'identitat i falsedat documental, aconseguint un valor de 16.900 euros. O sigui, uau, una quantitat, la veritat, bastant pronunciada. Bé, i ara ja, sí, deixes, Víctor, passem a ese repàs que anem a fer del ple, ordinari. Per així, per el nostre estudi passaran tots els portaveus que formen part d'aquesta corporació municipal, que ens donaran aquesta visió, què és el que destaquen d'aquest ple que va tindre ahir al nostre consistori. Bé, doncs arrenquem cunyetes publicitaris i es comencem amb la primera de les entrevistades.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I avui fem una valoració del plenari ordinari que va tindre ahir amb tots els portaveus dels grups municipals que van estar ahir presents. I la primera d'elles serà la portaveu de Compromís per Villarreal, Maria Fajardo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, conta'ns un poquet als oients quina és la valoració que feu del plenari que va haver ahir a l'Ajuntament de Villarreal.
Sí, a veure, nosaltres ahir a l'Ajuntament de Villarreal al ple portàvem tres propostes. Portàvem una proposta que era per a l'actualització de l'atenció al part i la creació d'un protocol d'atenció a la mort perinatal. Després, una altra que era perquè el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació contra la Covid-19. I, per últim, una que era sobre la creació de l'escassez de parts així al País Valencià. Concretament a l'Hospital de la Plana, un hospital que sabem que és referent en aquest àmbit. De les tres propostes que portàvem, la veritat és que molt contents perquè vam aconseguir tirar-les endavant les tres. El que sí que assenyalaria jo és, sobretot en la moció que presentarem per a l'actualització d'atenció al part i la creació d'un protocol d'atenció a la mort perinatal, va ser que a banda de que tots els grups van votar a favor, a excepció de Vox, també assenyalar que les respostes que ens van donar els nostres socis del govern al Botànic, com serien Unides Podem i PSOE, que considerem que havien d'anar de manera conjunta per aprovar aquesta iniciativa, doncs vam rebre per part d'Unides Podem una valoració de com a que aquestes propostes es podien presentar a les Corts perquè és el lloc més adient. Però a mi sí que m'agradaria deixar clar que les iniciatives o mocions que portem per a debatre al ple, sobretot si no són estrictament locals, com seria el cas, són declaracions d'intencions. Un senyal per a que altres administracions sàpiguen i coneguen la postura del nostre Ajuntament doncs, respecte a diversos temes. Recorde, per exemple, fa uns mesos una moció d'Unides Podem contra la lesbofòbia que va estar conseqüència de la lesbofòbia, precisament, que es va produir al seny del govern central en la creació de la llei trans per part d'Unides Podem, que si no recorde malament, de fet, rebrem un esborrany durant el primer trimestre d'aquest 2021. No va ser perquè el regidor vera lesbofòbia pel carrer, entenc, sinó precisament perquè decidiria presentar-la per el debat que estava generant-se al govern central, tot i que després així aquesta moció va eixir endavant. I després, per part del PSOE, lamentar, tot i que vam fer un prec que l'alcalde ens va recolzar, cosa que agraïm moltíssim, vam haver de fer un prec perquè es va considerar de nou que presentàvem aquesta iniciativa per un motiu personal, és a dir, es va qüestionar si Balma havia sofert una mort perinatal, que no és el cas. Balma té una xiqueta meravellosa, tot i que és un tema i un problema que afecta a moltes dones i que també podria haver afectat a qualsevol persona, per suposat, però que nosaltres totes les mocions que presentem les presentem perquè realment creiem que podem portar-les endavant i que és una iniciativa que pot remoure alguna sensibilitat i eixir endavant. No pensem en cap moment fer la nostra feina per cap interès personal. Aleshores vam fer aquest prec perquè ja recordem que va passar també amb la moció que presentarem per a la fecundació in vitro, on se va qüestionar la fertilitat o no del nostre company Santi Cortell, i les mocions que fem són fruit del pensament en la societat del segle XXI en la que vivim i que considerem que hi ha coses que hi ha que actualitzar a l'era en la que ens movem, no per cap interès personal. I, per últim, la casa de part. Va ser una moció que vam presentar, però que en un principi intentava ser declaració institucional de tots els grups, ja que era una iniciativa que s'havia presentat a les Corts Valencianes, recolzada per tots els grups, a excepció de Vox, i així a Vila-real, a banda de que no va poder ser declaració institucional, perquè Vox no va voler tampoc, doncs Ciutadans també, la gran sorpresa que es va abstindre aquesta iniciativa que l'esport sí que havia recolzat. La Casa de Parts és una... són les instal·lacions que arreu d'Europa es coneixen i que hacia l'estat espanyol també tenim algun exemple, com és l'Hospital de Manises o alguns hospitals de Catalunya, que tenen aquestes cases de parts que serveixen per a crear un ambient idoni per a que les dones puguen donar a llum i on els principals proveïdors de cures són les comares. I l'Hospital de la Plana considerem que compleix amb tots els requisits que la llei contempla per a poder fer aquestes instal·lacions. Sabem que són pioners en moltes coses a nivell de ginecologia i obstetrícia i era una oportunitat per al nostre hospital i havíem de demanar-ho a l'Ajuntament de Vila-real, que és seu d'aquest hospital comarcal. I ja està. Jo crec que aquesta seria la valoració general pel que fa a Compromís.
Pues moltes gràcies, portaveu de Compromís a Vila-real, Maria Fajardo.
Moltes gràcies a tu.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto. Voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I ara tindrem la xicoteta valoració que ens farà el portaveu del Partit Popular a Vila-real, Adrián Casabó. Bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
Contamos un poquet què és el que destacaries del plenari que va haver ahir a l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, mira, jo crec que per un costat es va posar de manifest, no?, la caòtica gestió que tant del govern central com el govern autonòmic del Partit Socialista i Compromís i Podemos estan fent d'aquesta pandèmia. Jo crec que tot el món és conscient i està veient per familiars, per amics o inclús en primera persona com s'està gestionant tot això. Les últimes, hi havia algunes mocions que parlaven sobre el tema de la vacunació i des del Partit Popular vam insistir en la necessitat d'un pla clar i eficient de vacunació, no? Hem vist en els últims dies el caos que s'està produint en aquest sentit, no hi ha uns criteris clars. No està clar, per molt que els partits del govern vulguin fer creure que sí, no està clar la priorització de quins sectors, a quins col·lectius i en quin ordre van a vacunar-se estos col·lectius, i això està fent també que la falta de control, la falta de transparència i la falta d'un registre clar ha provocat també que inclús alguns càrrecs s'hagin colat i estiguen ja vacunats quan hi ha altra població amb molt més risc que no ho està, no? Per tant, reivindiquem des del Partit Popular eixa necessitat, no, de millorar això. El govern del Partit Socialista i en concret el president Sánchez gasten molts recursos en publicitat, en propaganda, en autobombo. Tots recordarem, no, com va ser aquesta arribada de les caixes de vacunes amb aquests cartells de govern d'Espanya, però com sempre passa amb aquest govern, la expectativa que genera no té res a veure amb el que és la realitat, no? I quan van veure en el subministrament d'EPIs, en les mascaretes, en els respiradors, i ara desgraciadament també en la vacunació, no? Que està sent caòtica. I per tant, des del Partit Popular reclamem això, no? I després un altre punt que per a nosaltres va ser important, es va aprovar finalment, no, la concessió d'ajudes directes al sector de l'oci de la ciutat, una modificació de crèdit de 50.000 euros que el Partit Popular ve reclamant des de fa mesos, no? I així també vull explicar bé perquè ha hagut un canvi de criteri en l'equip de govern, que ens alegrem. Des del primer dia que el Partit Popular va reclamar ajudes d'emergència econòmica directes per als sectors més colpejats per aquesta crisi, la resposta va ser que no, que ells no creien en aquest tipus d'ajudes. Ara hem vist com en el cas de l'oci nocturn s'ha modificat el criteri, i el que vam demanar també ahir al plenari, i avui mateix el sector de l'hostaleria ha estat concentrant-se a la porta de l'Ajuntament i van a fer-ho totes les setmanes per a reivindicar aquestes ajudes directes, el que vam demanar és una cosa que venim fent des del mes d'abril, no? Que este sector, el sector de l'hostaleria, al igual que s'ha fet amb el de l'oci nocturn, necessita d'ajudes directes per a fer front a les dificultats. Mira, és un sector, el dels bars, restaurants, cafeteries, que se'ls ha tancat per segona vegada les seues portes, que en aquests mesos han hagut de fer una inversió important per adaptar els seus locals a les constants modificacions que l'administració autonòmica i també el govern d'Espanya anava imposant. No han parat els gastos, lloguers, una contribució a Vila-real un 10% més cara que l'any anterior, també pujada de la quota d'autònoms, pagament de l'IRPF, una factura de la llum, que ahir també al plenari el Partit Socialista i Podemos es van oposar a una moció d'un dels grups per a demanar al govern la baixada de la llum. Ells defenen el que està fent el seu govern, que quan estava a l'oposició demanava que es baixara la llum, però ara que estan al govern la llum ens puja, no? Jo crec que el sector ha fet un esforç molt important. Crec que han actuat de manera responsable. No es van manifestar el primer dia quan fa mesos es van tancar les portes dels seus negocis, sinó que ho fan ara, que la situació és límit, no? El sector ha manifestat públicament que el que se'ls ha oferit és insuficient i, per tant, ens sumem, no? Aquesta petició del sector, que al final ve en la línia del que està demanant el Partit Popular, com diria, des de fa molts mesos, no? El Partit Socialista i Podemos de l'Ajuntament han ridiculitzat les ajudes que altres ajuntaments han fet per a aquests sectors, per a l'hostaleria, per al comerç. Ahir al plenari l'alcalde de la ciutat, en els seus atacs, tornava a qüestionar aquestes ajudes que estan fent altres municipis. Dia que 500 euros per algú, això és ridícul. Jo, cada un té el sou que té, no? Però hi ha persones que 500 euros és una part molt important del salari que cobra cada mes, no? I que algun negoci, 500 euros que li permeta, per exemple, pagar la quota d'autònoms o algun altre tipus de gasto, li pot permetre aguantar, no?, un mes, i que no hagin de lamentar-nos en uns mesos que molts comerços, molts bars, molts restaurants de Vila-real hagin hagut de tancar definitivament les seues portes. Per tant, el suport del Partit Popular, vam tornar a estendre la mà a l'equip de govern per a plantejar aquestes ajudes directes, igual que vam fer en la proposta de bonificació de l'IBI al sector de l'hostaleria o del comerç, que ara apareix també després de diversos mesos que l'equip de govern va estudiar-ho. Per tant, reivindiquem, no?, això que hem vingut fent des del Partit Popular des de fa mesos i que el sector reclama també.
Bé, Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i fem aquesta reflexió del plenari d'ahir.
Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat d'explicar als veïns les nostres propostes. Bon dia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es
16 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong.
Ara és el torn del portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, què és el que destaquen des de la seva formació del plenari d'ahir?
Bueno, el plenari d'ahir, abans d'entrar en la matèria, el que sí que vull aprofitar, ja que ja se va anomenar fa uns dies, però ahir se va passar per plenari, va ser els premis del 20 de febrer, que sinó que vull aprofitar estos minuts per a felicitar a tots els premiats en esta tessitura tan complicada que estem vivint, que seran els premis diferents. I després, en quant al plenari, jo que destacaria pues, són les dues iniciatives que Ciutadans van portar i que creiem que encara que ja passa l'ola de fred, són temes autodidacts, no? Van presentar una proposta pel tema de la tarifa de la llum, perquè clar, ara hem vist que ha pujat molt la llum i ens xoca molt pues, que també el Partit Socialista com Compromís, quan estaven a l'oposició, se tiraven la mà al cap i es queixaven de que el govern no feia res i demanaven que se baixara l'IVA i ara que els ha tocat a ells pues, no van voler saber res. No? Nosaltres mantenim la mateixa postura que manté sempre i el que demanàvem era que se prengueren les mesures per a que l'impacte de la pujada del preu de l'electricitat no afectara les famílies i els consumidors. Demanàvem que la Generalitat Valenciana elaborarà un pla de garantia de subministres bàsics per a intervindre en les situacions de dificultats en l'accés a aquests subministres bàsics i demanem al govern d'Espanya que impulsarà mesures per a que reduïsquera les càrregues tributàries. No? Tots en veiem quan no s'arriba la llum que el 50%, quasi la meitat de lo que paguem de llum se'n van impostos i en altres coses que no tenen res que veure amb la llum. No? El que demanàvem era que i els impostos se traguen de la base imponible i que el tipus d'IVA sigui el 10%, perquè veiem que és igual de necessària la llum que és l'aula. Entonces no té cap sentit que siguis que hem cobrat molt el 21%. I això va ser una iniciativa que vam portar i que, com he dit, PSOE i Compromís, quan estan al govern, ja ho veuen diferent a com ho veuen en l'oposició i van votar en contra i no va poder eixir la iniciativa endavant. En canvi, una altra que també duiem, que sí que va ser aprovada, va ser pel tema de la vacunació, no? És evident que, que els plans de vacunació no estan funcionant, i demanem una estratègia nacional de vacunació perquè n'hi haguera una coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes i que n'hi haguera suficient disponibilitat de personal sanitari i que s'accelerarà aquesta campanya de vacunació i que s'activaran tots els recursos disponibles, tant els públics com els privats, com les forces armades, farmacèutics, etc. No? No sabem per què no s'està gastant tots els recursos disponibles. Que se ficarà atenció psicològica als professionals sanitaris i sociosanitaris. I una altra cosa que veiem que és molt important, que s'actualitzarà en temps real els dades de la web de la Generalitat sobre els contagis. No? Tots són coses que estem veient que no estan funcionant. Tot el tema de la vacunació, ja ho vam dir ahir en el plenari, s'estan desperdiciant dosis per no tindre les jeringuilles que tocaven o no tindre suficients de les que aprofiten totalment els vials. Els protocols que s'han ficat han tingut 9 mesos per a preparar-los i és evident que no estan funcionant per la quantitat de polítics descarats que s'han intentat colar o s'han colat i després pues, el que t'he comentat abans, els dades que ens informen tindrien que ser molt més reals perquè la gent prengui la consciència, no? Veiem que van en molt de retras i que la situació pues, està pitjor de la informació que ens arriba perquè uns dies després apareix aquesta informació de lo mal que va.
Sí, també en l'apartat de preguntes, no van ser vostès qui van fer referència a les festes de Sant Pasqual?
No, exactament. Nosaltres el que vam fer, sobretot, ens va preocupar un poc, va ser informar-nos sobre què havia passat en l'Hospital de la Plana, en les obres, perquè el sindicat CESIF havia reclamat, havia lamentat que no s'havien acabat les obres abans de que començara la tercera ola i el que se'ns va dir que és que eren unes obres que s'havien planificat en un temps molt justet i era molt difícil que puguin estar a temps, però que no s'havia pogut fer res més i tampoc era competència de l'Ajuntament. I després l'altra cosa que també van preguntar, que per a ser com estava, era el tema dels llits que del CTD, de la residència que n'hi ha en el CTD, que l'Ajuntament havia ficat a disposició de la Conselleria de Sanitat. A l'inici de la pandèmia pues, es van voler informar si això encara estava actiu i estava disposat i es van contestar que sí, que fa un mes havia tornat a, diguem, a connectar tot el tema de comunicacions per a poder fer seus d'un dia a un altre. Entonces, era això el que menys es preocupava en aquest moment, no? I després, pues, com tu bé dius, va ser el tema de les festes, no? Jo crec que és algo que ja tenim tots descomptats. Ja s'ha dit que ni Falles ni Magdalena ni se va fer res i malauradament pues, la situació l'últim que invita és a pensar que se poden celebrar o no celebrar festes, no? El més important ara és salvar vides, que la gent se prenga totes les mesures de seguretat, de distanciament i intentar passar això en les mínimes baixes possibles, no? Ja vam veure ahir que els centres estan saturats, els hospitals estan saturats, aleshores les persones tenen que ser més responsables que mai i l'administració tindre tots els recursos preparats per a donar apoyo.
Bé, pues, portaveu de Ciutadans a Vila-real, Domingo Vicent, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night and it don't seem so lonely. We fill it up with all.
Estás a la 92.2 FM.
Otra vez no. Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. Dios mío, ¿qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I ara xerrem també amb la portaveu de Vox així a l'Ajuntament de Villarreal, Irene Herrero. Bon dia, Irene.
Hola, bon dia.
Bé, ara sí que és el seu torn perquè vostè ens faci un poquet la seva valoració, la perspectiva que va tindre del plenari, no?, que va tindre ahir lloc.
Val, ahir jo crec que va ser un plenari, no sé, no mai m'havia trobat en un plenari així, vale? Va ser un plenari en unes mocions simplement per quedar bé en la població. Mocions que no tenien sentit i que en algunes SICAP poden ficar en risc la vida de les persones en el que estan demanant. Me vaig quedar un poc al·lucinada en el tema,
Quin és el cas d'aquestos que li van molestar o que pensa vostè que són perillosos per la salut?
Sí, a veure, molestar-me no van molestar, lo que passa és que no trobava molt de sentit, no? Com demanar la creació d'un protocol d'atenció a la mort perinatal. Ja està, i s'ha atenció a les mares. No sé el per què estaven demanant això, me va aparèixer una moció un poc per quedar bé. O la que també va proposar Compromís d'una casa de part. Una casa de part, però a on? Dins de l'hospital o fora de l'hospital? Perquè, jo què sé, dins de l'hospital, si hi ha algun problema en el part, sempre està el ginecòleg, està el departament de crisi, però una casa fora de l'hospital, si hi ha algun problema, què passa en esa mare i en ese nadó? Arriben a l'hospital, no arriben a l'hospital? Crec que és un poc jugar en la de les persones.
I respecte a les mocions que va presentar el grup municipal Ciutadans, què li van pareixer?
Bé, a veure, Ciutadans va demanar un pla més efectiu de vacunació. Evidentment, estem demanant tots, que va un poc desorientat el pla de vacunació. I després, respecte a la tarifa de la llum, evidentment, jo crec que val més el poder menjar que el pagar la llum. Em pareix que estos molt bé, molt correctes.
Sí, respecte al torn de preguntes, vostè va ser una de les, diguem, protagonistes, no? Per aquesta pregunta que vostè li va fer, diguem, als regidors o a l'equip de govern respecte a les festes de Sant Pasqual, no? Exactament què és el que li va preguntar?
Sí, a veure, ja ens de comunicació, alguns uns altres no ho han manipulat i que conste que jo en el plenari, si l'escolten, li ho explique bé al senyor alcalde. Perquè quan ell me va contestar, no me contestava el que jo li estava preguntant. Jo li vaig preguntar, les festes del poble no se van a fer. És a dir, ahí estic fent una afirmació, no una pregunta. Entonces li vaig dir, n'hi ha pares de família i mares de família que m'han preguntat si com les festes de maig no van a fer-se, els nens aniran a escola o seran igual festes, vacances, pels xiquets que vagin a escola. Per què? Perquè moltes empreses te demanen que tu demanes les vacances en la teua feina entre gener, febrer i març. I molts pares el que fan és, si els nens no tenen escola, com no són festes, algú s'ha de quedar en aquests nens. Per tant, volen agafar-se vacacions i sa setmana, o vacances i sa setmana, per poder cuidar-se els fills i no embolicar els iaios. Entonces, jo no estava preguntant si n'hi havia festes o no. Estava preguntant si aquesta setmana, que no n'hi hauria festes, els nens anirien a escola o no. Per què? Perquè hi ha pobles que al anul·lar les festes del poble, el que han fet és que els nens sí que aniran a escola. Entonces els pares poden seguir treballant mal i no se demanen vacances aquesta setmana. El que passa és que ho va disfrazar com li va donar la gana o no m'ho va entendre, perquè que consta que jo vaig tallar i li ho vaig tornar a preguntar i li vaig explicar a què me referia. Però ells ho va agarrar com que jo estic preguntant si anaven a fer festes. Llavors, conforme estem i conforme està allà real, un poble que acaben de tancar en cap de setmana i un poble que està contagiat i que tot el món ho sap, no sé quin sentit té el que jo pregunte si n'hi ha festes o no n'hi ha festes. Uh-huh. Jo crec que ell va voler disfressar-ho o no me va entendre. Jo crec que no. Preferís pensar que el senyor alcalde no me va entendre la pregunta. I que consta que el dia a mi també m'ho estan preguntant per WhatsApp. Uh-huh. Però que li estan preguntant per WhatsApp si n'hi ha festes o si no n'hi ha festes, els xiquets aniran a escola. Mm. Comprens el que vull dir?
Sí.
Jo crec que ell no o no va entendre o no la va voler entendre o estava ja tan cansat que no va entendre el que li estava preguntant.
Finalment, li va respondre a si els xiquets aniran a escola durant aquesta setmana?
No va respondre.
No. O sigui, que
va embolicar en la pregunta i no va contestar, que és el que realment està preguntant la gent del poble. Uh-huh. Si no n'hi ha festes, i sa setmana serà lectiva o no serà lectiva?
Pues bé, Irene, esperem que d'ací pues, algú, sobretot per servei municipal, no?, que informe als ciutadans de si es tenen que agafar festa o si els xiquets aniran a escola durant eixa setmana. Pues, Irene Herrero, portaveu de Vox, moltes gràcies per haver-nos traslladat les seues sensacions del plenari ordinari d'ahir de Vila-real.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Hola, sóc Samantha. Ja has sentit parlar del nou programa de Punt? El nostre pla és buscar els artistes amb més talent de tota la comunitat valenciana. Anem buscant el nostre artista total. Es diu Duel de Veus. Eixirà cada dissabte a les 10:15 en A Punt.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11. Hold your head up high and don't be afraid. The dark at the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark.
Bé, i ara tenim també el portaveu de Unides Podem, José Ramón Ventura Chalmeta. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, quina és la sensació que li va donar a vostè, no?, el plenari que va tindre a ir lloc al consistori de l'Ajuntament?
La sensació real és que se van presentar unes mocions realment polítiques, no hi havia molta voluntat d'acord i de proposar coses realment que funcionaren i que milloraren la vida de la ciutadania. I me va aparèixer pues, una mica un paripé de les mocions dels partits polítics.
Exactament, van ser dos dels grups municipals que van presentar propostes. El primer d'ells va ser Compromís. Sí que hi va haver quasi unanimitat, no?, per part dels grups municipals. Crec que es va abstendre Vox. I després també va ser Ciutadans el que va proposar també altres dos mocions.
Dos mocions, sí.
Passem a desgranar-les. Primer, les de Compromís. Què és el que va proposar vostè? Per què li pareixen, com diguem, com ha dit vostè, un paripé?
Anem a veure. Perquè ells tenen a una secretària de Sanitat, tenen a un conseller d'Educació i van presentar una moció per a ficar al personal docent com a prioritari en la segona fase de la vacunació de la Covid. Saben que hi ha una estratègia de vacunació concertada en totes les comunitats autònomes, encara que pareixia que el PP ho desconeix. Realment, no m'estranya que ho desconega, perquè allà on manen han fet tot el contrari a el que hi ha aquesta estratègia de vacunació concertada entre totes les comunitats autònomes, i després allà on manen pues fan el que els dona la gana i fan la contrària simplement per a fer oposició al govern central. I després, Compromís, pues, les dues mocions que va presentar pràcticament les podria haver presentat en la seva consejeria. Ells estan allí en el govern i a vegades pareix que no sàpiguen que estan en el govern, perquè van presentar una que ja teníem així, allí en les Corts, aprovar i consensuar en els tres partits de govern, i la duen així perquè la tornem a votar. Doncs pues vale, pues la tornem a votar, com no. I sobre Ciudadanos, pues ells s'omplen la boca dient que garantir un pla efectiu de vacunació quan ells estan manant en el PP en les comunitats autònomes, que són els primers que no fan cas de l'estratègia de vacunació frent al Covid-19 en Espanya, que és un document aprovat per totes les comunitats autònomes en conjunt en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i allí ells voten una cosa, ho aproven, i després a les seues comunitats autònomes on ells manen pues fan el contrari, juntament en el PSOE, en el PP i en Vox. Per tant, van presentar així unes mocions polítiques, perquè l'última que va presentar el Ciudadanos per a baixar el preu de la llum, s'obliden de que només va passar Filomena, que havia fet una puja de la llum realment important, la veritat és que sí, va ser una puja d'un 27%, me pareix, però clar, només va passar Filomena, va haver una baixada el mateix cap de setmana, del meu cumpleaños, del 43%. Uh-huh. I això no pareix que no vulguin recordar-se. Per tant, es van demanar que acceptaren una proposta nostra per a demanar una empresa pública d'energia, com tenen molts dels països que tenen els impostos més baixets a la energia, perquè estan gravant a empreses públiques com és Itàlia, França, Noruega, que no tenen res a veure en ser comunistes. És més, inclús ara Ciudadanos i el PP i Vox han nacionalitzat una escola de tauromàquia a Madrid. L'han feta pública. Per lo tant, ells no estan en contra de les empreses públiques, estan en contra de les empreses públiques que puguen beneficiar a la ciutadania. Ells estan molt a favor de les empreses privades que guanyen mogolló de diners en un sistema de subhasta del preu de la llum que els afavorís completament a aquestes multinacionals que venen el preu de tota la llum que comprem nosaltres al preu de la llum produïda en energia fòssil, que és la més cara. I justament Vox ahir va proposar que se tornaren a obrir totes les centrals tèrmiques per a generar llum a aquest país, que són les centrals que més contaminen i que més car és el preu de la llum. Per tant, això va ser una desfeta, no sé, una incongruència total i pareixia que l'únic que volien fer era criticar el govern, fora per lo que fora, i aquestes mocions, la veritat, no tenen ni trellat, ni peus, ni cap.
Perfecte, portaveu
d'Unit. No sé si me s'ha notat, no sé sí. Si me s'ha notat que me va aparèixer una mica indignant, però és la nostra feina, tenim que sopesar-la, tenim que informar-nos de tot el que presenten i tenim que intentar millorar-lo.
Perfecte, pues portaveu d'Unides Podem ací a Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, moltes gràcies per haver estat avui ací i donar-nos la seva opinió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Nuevas medidas? Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bé, i per últim és el torn del portaveu de l'equip de govern del consistori de l'Ajuntament de Vila-real, no? Javier Serralbo, bon dia, Javier.
Bon dia.
Bé, sols quedes tu, no? Per fer-nos aquesta valoració del plenari ordinari que va tindre lloc ahir al consistori. Contamos un paquet, què és el que destaqueu, no?, des de la seva formació.
Bueno, en principi, un dels últims punts, que va ser la declaració institucional, el recolzament a l'hostaleria local, no?, i a l'hostaleria en general per els moments durs que s'estan passant, no?, que han fet que, bueno, que tinguin que tancar per normativa, per la situació pandèmica, no? Aquest binomi de la salut i l'economia, pues, sempre té que primar la salut i ara es toca d'ells patir, i se va fer aquesta declaració institucional i també se va aprovar una sèrie d'ajudes directes a l'oci nocturn, que està tancat des del principi de la pandèmia i que objectivament són els que pitjor en aquest cas ho han passat, i també se va explicar, pues, a partir d'ara, en el Plan Resiste de la Generalitat Valenciana, en el qual també participarà l'Ajuntament de Vila-real ficant els diners que en teoria li tocarien i alguns més si valorem i podem, pues que puga ser un recolzament al món de l'hostaleria, de l'esport, a gent que ha tingut que tancar les seues portes, no? I això jo crec que és el punt més important. A banda també dels Premis 20 de febrer, que reconeixen a la gent, no, de tot un any, que lamentablement no podrem fer-ho precisament per agrair aquest esforç, no?, de tant de l'Hostal Sant Joan, de Pilar Cerizuelo, de Rosana Cantabella, de Pascual Falcó Saleta, de Manol Uso, el Rochet, i també de la gent, no, de tot el món que està en aquests premis. No? Bueno, bàsicament, el que també va passar, jo crec que són el que jo vaig definir ahir en el plenari, d'emocions que se presenten per l'oposició, per Ciutadans i Compromís en aquest cas, que són molt de... En algun cas, en el cas de Ciutadans ahir, eren mocions de veure un titular i d'aquest titular fer una moció, no? Perquè dos casos que n'hi haven, tot el tema de vacunació el vam recolzar perquè pensem que contra abans se vacune pues millor, però, claro, destacar que no n'hi ha un pla o que no estan fent-se les coses, pues tampoc és veritat, no? Se van presentar les mocions en el cas de la vacunació quan n'hi ha una vacunació molt xicoteta, no?, per part de la Generalitat Valenciana, però ara estan vacunant en proximitats del 100% de totes les vacunes que venen. El problema de la vacunació no és de la Generalitat Valenciana o del govern d'Espanya, el problema de la vacunació és que vinguin les vacunes quan toca i n'hi ha que exigir a les farmacèutiques que complisquen els contractes que tenen en la Comunitat Europea, no? Però a banda d'això, pues, també la van recolzar. La que no van recolzar, pues, com digues, una trata més de titular, pues, sí que és veritat que quan va vendre la... El fenomen de Filomena, de les nevades, pues va pujar la llum, perquè n'hi ha una part del 50% dels usuaris de que tenen la llum, pues paguen en funció de les inclemències del temps que fan que puja o baixa la llum, perquè és una relació d'oferta i demanda. N'hi ha una altra part que te fixa, que no té eixos vaivens, però, en fi, igual que va pujar de colp una quantitat molt important a principi de gener, ha baixat després perquè ja no estava el fenomen de la neu i han vingut fenòmens d'aire que fan que l'eòlica funcione millor, no? Al final és algo que el govern ja està regulant, ja estan fent-se els moviments per a poder mitigar aquest efecte, però no és culpa d'un govern que puja o baixa la llum, no? I jo crec que era només d'un titular que va haver un dia, de ressaltar a lo millor lo veo mal que havia fet un vicepresident de govern, però ja van això, no? Crec que al fons de l'assumpte pels ciutadans de Vila-real no els afectava, no? I també, pues, ressaltar del plenari, com dic, també la preocupació, no, de tot el món per la situació que estem vivint, que s'han manifestat també les preguntes, i se va dir com està en aquests moments la situació en Vila-real. A banda d'això, també se va aprovar per a fer una rotonda en Camí les Voltes, que també solucionarà un problema de vials en una zona entre el poble i la indústria. I també, pues, se va aprovar el pla normatiu municipal, que el que va fer és pues, tot el que fa és un calendari, bueno, més que un calendari, pues, una relació de tota la normativa que va canviar l'Ajuntament de Vila-real en efecte d'ordenances per a l'any 2021. En definitiva, pues, com altres plenaris, jo crec que el govern presenta la serietat i els partits que estan al govern plantegem la serietat de la situació. Agraïm en general que el consens que n'hi ha per tots els partits per totes les reunions que n'hi ha per a poder eixir d'això. Sí que lamentem, pues, l'última intervenció del Partit Popular d'Adrián Casabó, que pareixia que s'inicia un poc, no, de lo que és el Consell General, que són coses que no se plantegen quan estan en els afectats i després se plantegen així o cada mes se recorden com si fos una cosa de dir que volen fer més que ningú. Però, evidentment, si tenim la situació de l'Ajuntament de Vila-real que no pot ajudar encara més als demés, és perquè tenim un deute que, a pesar de que ha passat el temps, és una hipoteca urbanística que, bueno, ahir mateix en el plenari ens va caure una altra sentència, no? I són sentències que, per molt que el Partit Popular vulgui negar, són sentències de la seva gestió, no? Durant 16 anys de govern no van fer en l'urbanisme més que un monopoli urbanístic, canviar fitxes, però no van pagar a ningú, i ara ens estan venint tots els recursos i totes les sentències d'eixa època, no? I per això la situació i el deute que té Vila-real, que són més de 500 euros per habitant, no és la mateixa que la de Onda, la de Castelló, la d'Almassora, que estan entre 70, 80, 100 euros per habitant, no?
Pues bé, portaveu de l'equip de govern de Vila-real, Javier Serrargo, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver traslladat, no, la seva valoració del plenari d'ahir. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Hola, sóc Samantha. En el nou programa d'Apunt, qui vulgui complir el seu somni haurà de treballar de valent.
Sóc Eugeni Alemany. Estem ací per a trobar la millor veu i el millor artista de tota la comunitat valenciana.
Soy Sole y quiero decirte que buscamos el artista total.
Duel de Deus, dissabte a les 10 menys quart en Apunt.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
I ara tenim a l'altre costat del telèfon al conseller d'Economia i Sostenibilitat de la Generalitat Valenciana, Rafa Climent. Bon dia, Rafa.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui anem a tractar amb vostè el que seria la segona part d'aquest plan Resisteix, no?, del que tant estem parlant en les últimes setmanes, i anar desgranant punt per punt com es podrà ajudar a les persones i els negocis que tant ho necessiten en aquests moments, no? En aquesta segona part sí que es va fer, diguem, com més incapeu o més... ficar més el punt en les persones que estan ara mateix en ERTOs i autònoms, no, conseller?
Així és. Com ja pues, es va anunciar, vam aprovar el decret llei el divendres passat per valor de 160 milions d'euros. Atenent als sectors que realment estan passant més malament en la pandèmia, com són els sectors de l'hostaleria, els allotjaments turístics o bars, restaurants, activitats, pues podríem dir, d'agències de viatges o artístiques, d'arts escèniques o fins i tot esportives, també venda no sedentària. I ara també, atenent a aquestes mateixes, pues podríem dir, activitats, també anem a traure un decret llei per valor de 105 milions d'euros on anem a cobrir les quotes de la Seguretat Social d'empreses i autònoms de totes aquestes activitats, on entenem que arribarem a més de 45.000 autònoms i jo diria que més de 23.000 empreses. També anem a complementar mitjançant ajuda directa, igual que està fent el govern central, les prestacions extraordinàries d'autònoms, és a dir, amb 8 milions d'euros, per a aquells autònoms que hagin baixat la facturació un 75%, i també, per últim, en aquest decret llei, inclourem per valor de 17 milions d'euros als treballadors i treballadores d'ERTOs, pues dotant-los d'un complement de 300 euros als mateixos que com sabem, pues estan cobrant el 70% sols, i els ajudarem pues a que pues puguin arribar mínimament a eixe 100% del que estaven cobrant quan estaven en activitat.
Imagine que serà una gran ajuda, no?, per a totes aquestes persones que, malauradament, a causa de la pandèmia, pues estan veient no afectats, i que, clar, per exemple, els hostelers estan eixint als carrers, ho estem veient, no?, en totes les ciutats, sobretot ací a la Comunitat Valenciana, que, malauradament, pues, des del passat dijous van tindre que tancar les seues portes, no?
Així és. Jo sóc dels que crec que és que l'administració, i en aquest cas la Generalitat, pues ha de fer un sobreesforç atenent a les decisions que pren, no?, provocades per la pandèmia, com són les restriccions, no? I jo crec que hem de posar en valor, perquè al final la Generalitat posarà 380 milions d'euros damunt de la taula atenent a aquestes restriccions i als sectors que realment pues estan passant-ho més malament per la provocació del Covid-19, no? I bàsicament perquè també els epidemiòlegs ens diuen d'una manera bàsica que hem de salvaguardar pues els contactes socials al màxim, i per això pues totes aquestes ajudes, no? A més, d'això 160 milions, d'estos 105, també anem a traure un decret per a ajudar en 7 milions d'euros a l'artesania, és a dir, a tots aquells pirotècnics, aquells que realment pues, fan indumentàries de moros i cristians, de falles, de qualsevol esdeveniment que tenim per tot arreu del nostre territori, pues, també anem a intentar pues, ajudar a aquestes 1.000 empreses artesanes, i per ahí tindrem 7 milions d'euros, no? Més 50 milions de préstecs bonificats, amb un 30% de no retornable d'eixe préstec que demanden, i a més també pues, préstecs de capital en les empreses, que des de l'Institut Valencià de Finances pues, ja està treballant, i que segons informes que tinc jo ja n'hi ha més de 220 peticions d'estos préstecs, no?, per a que la viabilitat d'aquestes empreses pues, pugui anar endavant. És a dir, un esforç atenent al finançament que tenim com a autonomia, que jo crec que és important i que hem de posar en valor.
Sí, la veritat és que anava a preguntar-li per això, no?, per aquestes ajudes als artesans, perquè en les últimes setmanes també hem conegut pues, això que s'han suspès pues, les festes de la Magdalena, les falles també s'atrasen, i clar, moltes voltes pensem en festa, però no pensem en tota la gent que hi ha darrere d'aquestes festes, les indumentaristes, els pirotècnics, vostès els han anomenat a tots, no? I clar, aquesta ajuda els fica més en valor i com a tranquil·litat, no? Perquè realment és una inversió per a que es tranquil·lice la situació i que sàpiguen que estan al seu costat i que després pues, ja serà, diguem, una inversió recuperable, no, conseller?
Així és. Volem que siga recuperable. Volem, així, el més important és controlar la pandèmia. Si som capaços de controlar la pandèmia, la economia, la farem funcionar, perquè el modus vivendi que tenim en aquest territori és és festiu, és de carrer, i aleshores ahir també hi ha una implicació econòmica important en tot aquest àmbit, les indumentàries, no, la pirotècnia, que realment porten un any sense fer cap esdeveniment, entenem que han de tenir aquestes ajudes, no? I esperant que la pandèmia pues, la puguem doblegar i controlar el més aviat possible per a tornar pues si no a fer la mateixa vida, pues algo paregut, i que pues tots aquests artesans i artesanes o empreses pues puguen pues viure's, no? I poder guanyar-se la vida des del seu treball, no? Aleshores estem treballant també en aquesta línia, estem analitzant previ estudis pues les necessitats reals dels nostres teixits o del nostre teixit productiu en tot el territori valencià. I per això pues, n'hi ha un compromís per part de la Generalitat d'estar al costat de tots els sectors, i de fer el que està en les nostres mans pues, per a poder pal·liar aquesta situació tant des de l'àmbit sanitari o de la salut com des de l'àmbit socioeconòmic.
Sí, una altra de les parts bones, diguem, que té aquest pla Resisteix, que no està sols la Generalitat Valenciana, sinó que també comptarà amb ICE... respald econòmic, no, per part de les diputacions i dels ajuntaments per a que siguin, pues, això, les ajudes més directes, perquè és des administracions locals, diguem, com que saben ficar més el focus o l'atenció en els seus veïns, perquè al fi i al cap, pues, els consistoris i els negocis, pues, són veïns de la mateixa població i saben qui ho necessita més i qui menys, no?
Aixina és. Jo diria que en l'ADN del govern actual de la Generalitat està la proximitat i el fer que, pues, que la gestió siga el més pròxim possible a la ciutadania, no? Així també, com la mostra clara de, des del Consell de la Generalitat, de treballar des de la intercooperació, no? Des de les diferents administracions, que puguem aportar el nostre granet d'arena i fer factible que de manera conjunta assista a la Federació Valenciana de Municipis, és a dir, tot el municipalisme, a banda les diputacions i la Generalitat, no? I amb aquesta aportació, en este cas de la Generalitat 100 milions, 36 diputacions i 24 milions, els ajuntaments amb la gestió des de la proximitat, pensem que podem capilaritzar millor, que podem arribar millor a les necessitats del nostre territori, de les empreses i treballadors i treballadores que estan en el territori, i per això hem d'agrair, pues, aquest fet de les diferents administracions a cooperar per a fer factible que aquestes ajudes, pues, arriben d'una manera molt més àgil i ràpida.
Per tant, conseller, després de tota aquesta anàlisi, de tota aquesta ficada en marxa d'aquest pla Resisteix, quan creu vostè que tot aquesta ajuda arribarà finalment als negocis, als pimes, a les autònoms, a la gent dels ERTOs, i si se'ls disposarà d'algun assessorament per poder demanar aquestes ajudes?
Anem a veure, ara en aquests moments el decret llei primer de 160 milions està fora, aprovarem el decret llei segon este divendres en companyia dels tres decrets que han de fer factible l'execució d'aquestes ajudes, i des del meu punt de vista el mes de febrer hauria de ser el mes en què pues aquestes ajudes ja estagueren fora, estagueren les peticions fetes i dintre de les nostres possibilitats, pues, inclús haver-ho analitzat i fer factible el pagament. És a dir, a mi m'encantaria febrer, a més tardar març, que aquest pagament pues ja estaguera fet, no? És a dir, estem buscant aquesta màxima efectivitat dintre de l'organització que tenim des de l'administració. I després també posar en valor que hem iniciat ja el pressupost de 2021 i simplement dir que des de la Conselleria d'Economia Sostenible ja n'hi ha convocatòries fora per valor de 225 milions d'euros, al que també es poden adherir empreses, autònoms i bàsicament ajuntaments, com és, per exemple, els polígons industrials o vull dir, polítiques actives d'ocupació, també els tallers d'ocupació, també per a gent més vulnerable. Vull dir, estem intentant també activar d'una manera ràpida el pressupost per a que totes aquestes ajudes d'una manera extraordinària que hem parlat puguen anar ràpides, però al mateix temps també puguem anar resolent l'execució pressupostària, no? I per tant, jo crec que hem de posar en valor que s'està treballant d'una manera ingent des de la Generalitat, des de les diferents conselleries, per tal de, a banda d'esforçar-nos en controlar la pandèmia, pues també que l'àmbit econòmic i socioeconòmic en el seu conjunt es ressenca el mínim possible.
Pues això esperem, sobretot aquesta rapidesa, no?, per ajudar en aquests moments tan difícils a tota aquesta gent que ho està passant malament. Conseller d'Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, Rafa Climent, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver traslladat aquesta informació que és tan necessària per a tots els ciutadans i els nostres oients.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. See you.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
I ara parlem d'exàmens, perquè ens tenen molt preocupats els nostres estudiants universitaris, perquè estem veient en la resta de universitats d'Espanya, no, com s'estan provocant aquestes aglomeracions durant els exàmens d'aquest gener i febrer. I clar, a la nostra universitat, a l'UCI, també està passant. I per això avui tenim a la futura portaveu del Consell d'Estudiants, Elisa Bisbal. Bon dia, Elisa.
Hola, molt bon dia.
Bé, hem rebut diverses denúncies, no, d'estudiants que s'estan queixant de les condicions en les que esteu fent aquests exàmens finals d'aquest primer quatrimestre, no? Conta'ns un poquet, perquè en comentaves abans que vosaltres també esteu rebent les vostres pròpies denúncies, no? Conta'm casos de lo que està passant ahir a la universitat.
Val, et conte. Hem rebut moltes denúncies per part de l'estudiantat que estan fent desplaçar el propi estudiantat a les aules per a poder realitzar exàmens que perfectament s'haurien pogut adaptar a tipus online. És a dir, estan fent desplaçar a estudiants a fer tipus test de 15 preguntes en el seu propi ordenador en les aules. O inclús hi ha classes o graus que el professor és de risc, està quedant-se a casa i està fent anar als estudiants a fer l'examen a l'aula amb els seus propis ordenadors i que l'envien mitjançant la plataforma de l'aula virtual o per e-mail, mentre ell està en casa, quan es podria adaptar la situació perfectament. Nosaltres ho vam defendre. Tots els exàmens sabem, sempre defendrem que les aules són segures, però si es poden adaptar perfectament els exàmens. Ells tenen la preocupació de que l'estudiantat es copi. I ja ho hem dit, ho vam dir en les reunions que hem tingut. Un examen que es pot copiar és un examen que està mal formulat, perquè un examen en la universitat deu estar formulat on l'estudiantat pugui expressar els coneixements, la llibertat de poder reflexionar, i si es pot copiar és que no està ben formulat. També m'agradaria recalcar, si em deixes, que no trobem el sentit de la nova mesura o el nou acord que es va prendre ahir respecte a en conselleria, de que a partir del 3 de febrer, que justament s'acaben els exàmens, es passen la majoria o totes les classes possibles de forma online. Si les aules eren tan segures, que nosaltres ho defendem sempre, per a fer els exàmens presencials, on es claven 90 o 100 persones dins d'una aula, ara les classes, que són grups més reduïts, per què no són segures les aules i es tenen que adaptar de forma online? No trobem la incoherència que s'ha adaptat ara.
Clar, perquè fins al proper dimecres, que serà el 3 de febrer, vosaltres teniu que seguir anant a fer aquests exàmens que, clar, a mi m'han parlat que les aules no estem parlant de 20 persones, o sigui que a lo millor hi ha fins 300, no?, en un examen.
300 dins d'una aula, no. 300 ho puguem veure en el pavelló que s'ha pogut adaptar per a fer els exàmens. Sí que dins d'una aula pues, poden haver aproximadament unes 90 persones que dins de l'aula es respecten les mesures i ho hem pogut comprovar i s'han admirat. Han sigut incidències. On més aglomera la gent és a l'entrada i l'eixida d'eixes aules, que és que no es podia evitar. És ahí on estan els problemes o inclús incidències de que no es ventilava, que no entenem per què no es poden adaptar els exàmens, però ara sí que podem adaptar les classes.
Sí, perquè l'any passat, ja quan va haver aquest confinament, ja vau fer exàmens, no?, de manera online, o no vau arribar?
Sí, sí, els exàmens del segon semestre, inclús les segones convocatòries que van ser a finals de juny i juliol, totes es feren de manera telemàtica, absolutament totes, no es va fer ningú examen presencial.
Per tant, imagine que ara vos hauran donat una explicació, no tan sols té que ser l'explicació copiar, no?
L'explicació de que el que nosaltres també definim, que les aules són segures, han vist que no ha hagut ningú rebrot durant tot el període del primer semestre, i després també entenem que hi ha exàmens que en l'opció de presencialitat no es poden adaptar de manera online. Per exemple, no és el mateix fer un examen, te fico el meu exemple de la meva pròpia carrera de psicologia, que fer un examen de matemàtiques. Entenc que és més fàcil, encara que és complicat, adaptar un examen de psicologia que un examen de matemàtiques, que entenc la necessitat de poder fer-lo de forma presencial.
Sí, però si l'any passat es va poder fer, per què enguany no s'utilitzen les mateixes ferramentes? Sobretot ara que estem en una tercera onada, que hi ha més complicacions i més nombre d'infectats?
Pues ixa és la nostra pregunta des de fa un mes. Per què no han volgut adaptar, o per què no es pot adaptar quan antes sí es podia, i ara que es suposa que la curva és quan té que començar a descendre i el nombre de contagis, es poden adaptar les classes i els exàmens no. Què és? Que tinguem immunitat en el campus fins al 3 de febrer? S'acaba la immunitat el 3 de febrer?
No, sí, és una bona reflexió, i no sé fins a quan teniu exàmens, Elisa.
fins al 3 de febrer. El dia 3 s'acaba el període d'exàmens.
Vaja, vaja coincidència, no? Menuda. És un poc paradòxic tot i un poc surrealista. Imagine que la gent que ens estiga escoltant, però m'agrada que hagis estat avui així per a que tot el món sàpiga el que vos està passant als universitaris a l'UCI, no? I que si es pot adelantar aquests exàmens online abans del 3 de febrer, pues, encara seria millor, no?
Sempre hem de fer que es poden adaptar i que no entenem ara per què este canvi. M'agradaria recalcar que també es va emetre un comunicat de totes les universitats valencianes a conselleria de que no s'ha rebut ninguna resposta. Igual que no entenem estos canvis sense poder comunicar-ho i dir a tot l'estudiantat o famílies que puguen estar sentint-me d'estudiants de l'UCI que des del Consell de l'Estudiantat no anem a seguir lluitant i no anem a parar fins a aconseguir que ens donen explicacions o adaptar inclús fins al màxim, fins al dia 3 de febrer, que tots els exàmens possibles que es puguen passar de forma online es passen. Perquè, repeteix, les aules són segures. No és segur desplaçar a 190, 200, 210 persones en transport públic que estem veient les aglomeracions que hi ha. Inclús que tenen que intervindre els cossos de seguretat de l'Estat, com és la policia nacional o la policia local, per a poder desallotjar trens. On és aborronant les imatges que ens trauen en la televisió. Inclús hi ha professors que ens neguen que és mentida que el transport públic estiga tan petat, anem a dir-ho així, quan nosaltres propis hem pogut fer les fotos. Això és el que demanem, que per favor, que tot el possible fins al 3 de febrer es passi online, perquè està en risc la salut de l'estudiantat i de les seues famílies.
Bé, Elisa Bisbal, moltes gràcies per haver fet aquest cridament, no? Des d'ací, des de la nostra ràdio. Futura portaveu del Consell d'Estudiants de l'UCI, espero que les seues reclamacions siguin escoltades i que vos facin cas, sobretot.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. En Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Bé, i fins ací el nostre protagonistes d'avui 27 de gener. Moltes gràcies per haver estat a l'altre costat de la ràdio. Fem-nos companyia mútuament. Demà els espere a les 12:30, com sempre, ací a la 92.2 de la freqüència modulada. I ara els deixe, però en molt bona companyia, que els nostres companys d'esports tenen moltes ganes de contar-los, i sa Victòria Dair del Vila-real Club de Futbol. Fins demà, com sempre, més i millor.